Doncs, en situacions com aquestes, on tu et sents molt inferior, doncs bé, hi ha entrenadors que volen enfangar fins i tot més, i bé, doncs Bordalàs és una mica conegut per això, no? O sigui, jo respecto molt la seva idea de futbol, i jo crec que Bordalàs ha fet coses molt bones amb equips doncs, que no tenien gaires pretensions, però sí que és veritat que la setmana passada potser es van traspassar algunes fronteres, i bé, no és el primer cop. O sigui, recordem-nos, per exemple, quan el Getafe va jugar contra l'Ajax a l'Europa League, i aquella famosa imatge de Ryan Babel imitant, crec que era Niom, com estirava Niom per terra i com simulava, no? O sigui que, vaja, és una cosa que ve de lluny.
Sí. Sempre agafa, no? Sí. Sempre agafa el diguéssim, l'obrer de torn, en aquest cas Damián, per que faci la feina de molestar, d'emprenyar, de donar cops de colzes, etc. Ara és Damián, abans era Niom i ara és Damián.
És que el que va passar la setmana passada va ser una negligència arbitral. Va ser un partit molt mal arbitrat que se li va escapar de les mans i que no es va saber controlar. I amb el temor de dir, ostres, que si començo a ensenyar targetes, al final hauré d'acabar expulsant algú la primera part, resulta que va ser molt permissiu amb el joc del Getafe i la primera garrotada merescuda, que és la de Rafinha, se'n va al carrer, que evidentment era vermella, no? Uh-huh. Però és un problema de l'actuació arbitral. Al final, que els equips que són més petits, que no tenen tanta capacitat de control de la pilota, vulguin que els equips més grans o els equips que tenen un joc diferent com el Barça juguin al mínim possible, és normal. Perquè si el Getafe acceptés, o el Cádiz demà accepta, jugar tota l'estona darrere la pilota i que hi hagi molt ritme, els 30 minuts de la primera part estan esgotats. I per tant, el que necessiten fer és alentir això. Per tant, això entra dintre la normalitat i no em sembla greu. Si el Barça fa els deures, fa bé les coses i acaba marcant un gol, no passa res perquè els equips rivals ja li acaben venint la pressa. I és el Barça, el Madrid o qualsevol equip que jugui això. El problema és quan l'àrbitre no aplica bé el reglament, que és el que va passar la setmana passada. Per tant, entenc que són dues coses diferents. Que el Cádiz intentarà alentir el partit al màxim que pugui, sí, i que si hi ha una falta, doncs que algú es quedarà al terra, vale, d'acord, i que si hi ha un fora de banda, doncs faran allò de que a veure si puc allunyar una mica la pilota. Són petites trampetes que, bé, no s'haurien de fer, però que les trobo lògiques. El problema és quan t'hi recrees o quan sobrepasses els límits, que no hi hagi l'àrbitre del torn que t'ho corregeixi. A veure què és el que trobem demà.
Sí, qui has dit que xiula, Laia? Muñiz Ruiz. Muñiz Ruiz és l'home que haurà de xiular el partit. Al VAR hi haurà Pulido Santara. Tota la sort del món i esperem que no siguin protagonistes, Laia. Fins ara, t'espero a la tertúlia de la final del Mundial, que demà em sembla que toca narrar el partit a les 12 del migdia, aquest Espanya-Anglaterra. Partit important, partit històric. Després en parlem amb la Laia Bonals i la Edurne Concil.
Fins ara.
Estàvem parlant del Getafe, no? Doncs continuem parlant del Getafe. Sí, noi, no ens els traiem de sobre perquè van rebre el Barça la setmana passada i ara el que faran serà visitar el Girona. Demà a partir de les 7 de la tarda. També li tocarà mastegar sorra al conjunt de Mitchell, perquè l'equip madrileny ja sabem com se les gasta. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
Sort que hi ha el tanc ucraïnès, Artem Dovik, que, en fi, quins músculs es gasta. Compte,
sí, avui és una història a l'Instagram, que a més no li cabien els músculs a la
sembla,
pantalla.
Tu. Sembla, en fi, un atleta d'halterofília i no un davanter de futbol.
Bueno, entre tancs i halterofília, jo crec que Bordalàs se sentiria còmode.
Sí.
Parléssim del Getafe, hauríem de posar, saps aquells efectes de cops de puny, dels dibuixos animats, de Batman, no? Ja ho saps? El pum, pum,
splash,
splash, saps? Hauríem de posar algun efecte d'aquests, dix, bum, bam, no?
Ai, sí. Mira, sí, el nostre tècnic, el Marc Espejo, està avorrit i vol posar cops de puny i cops que ho faci. Però anem per feina. Per on passa l'última hora del Girona davant aquest partit contra el Getafe? Important, després d'aquest empat la setmana passada al camp de la Real Societat.
Primer partit a casa d'aquesta temporada. El Girona, que debutarà com a local a la Lliga i que tindrà els mateixos que van anar al camp de la Real Societat, perquè no hi ha cap alta i perquè, a més, no hi ha cap fitxatge. Això sí, de cara a la setmana que ve, el partit al camp del Sevilla, s'espera que Ibrahima Kebe i Santi Bueno sí que estiguin disponibles per ampliar la convocatòria. La resta de baixes: Borja, Callens, Toni Villa, Artero, Joel Roca i Justin. Recordem-ho, un partit que havia de començar a 6:15, però a 6:15 fa molta calor, a les 7 fa fred, i llavors han decidit posar-lo a les 7 de la tarda, perquè hi haurà una diferència tèrmica, jo crec que molt gran, demà a Girona. N'estic absolutament convençut. Diu Mitchell que demà la possessió importa menys que altres dies.
Aquest partit, la possessió no és important.
Ja he dit als jugadors que el més important és ser capaços de fer ocasions de gol, perquè el Getafe amb Bordalàs en últims anys i, per exemple, en últims partits de l'any passat, va ser l'equip menys goleats.
Però més que possessió, hi ha una altra paraula important, i és, sempre ben entesa, sempre ben entesa, l'agressivitat.
No és fàcil fer-los ocasions de gol. Per això necessito ser molt, molt vertical i ser un equip que sigui molt agressiu en la pilota. I en nostra casa, en la nostra afició, necessito ese punt d'agressivitat, d'intensitat.
Agressiu amb la pilota, ho he dit dues vegades, que ningú no s'equivoqui i agafi el rave per les fulles. No s'ha mullat sobre les arts del Getafe, de Bordalàs, ni que si el temps de joc efectiu, ni la duresa, ni les faltes continuades, res de res, i evidentment està convençut que serà un os dur d'arrossegar.
El Getafe és un equip molt competitiu i segur que farà, té una manera de jugar que Bordalàs ha fet sempre, i serà un partit molt, molt, molt complicat, perquè és un equipàs i és un equip que són capaços d'empatar en el Barcelona.
I abans en parlaves, l'esmentaves, l'home dels músculs, Dovbik. Veurem si és ell o Stuani. El davanter titular és segurament el gran dubte de l'alineació. Dovbik va tenir un quart d'hora molt lluït al camp de la Reial Societat, vaja, més d'un quart d'hora, ben bé mitja hora, i va fer el gol en la segona pilota que tocava, però Stuani està fent una molt bona pretemporada i no va estar tampoc malament al Real Arena. Veurem què decideix Mitchell. Pel que fa al Getafe, jo sé que ara mateix a Catalunya hi haurà gent que tancarà la ràdio, però escoltarem Bordalàs, poc, tranquils, però l'escoltarem. Polémica contra el Barça, diu ell, oblidada.
No quiero responder a nada porque yo me quedo con lo positivo y con el reconocimiento de la gente coherente, de la gente de fútbol, de la gente de verdad, ¿no? Y en eso estamos súper tranquilos y satisfechos. No tengo que responder absolutamente nada.
Clar, o sigui que Xavi no és ni coherente ni de futbol ni de verdad. Xavi o d'altres, no? Però bé, això és el que diu amb el seu estil. Bordalàs, que valora així el Girona.
Nos enfrentamos a un muy buen equipo que hizo una temporada fantástica la pasada, que como todo el mundo sabe por su relación con un grandísimo club, con el actual campeón de Champions, que es el City, bueno, pues tiene muchos jugadores que pertenecen al City y pueden participar en el Girona y bueno, ha hecho muy buenas incorporaciones.
¿Muchos jugadores?
Muchos, sí, no sé, yo creo que menys que altres anys. Però muchos, muchos. No ho sé, potser així com en altres coses també, en això també s'ha quedat una mica...
Antiquat.
Bé, no acaba de fer l'F5 del tot, però és igual. Un Getafe que, per cert, té la baixa de Mata, expulsat contra el Barça, i a més, Luis Milla, Enes Unal i Mauro Arambarri, que estan lesionats. I àrbitre, això a mi no em deixa tranquil, Figueroa Vázquez, que és un àrbitre andalús, que normalment pels equips visitants no va malament del tot, i a qui li agrada la marxa. O sigui que veurem demà quin festival tenim, futbolístic i arbitral, sobre la gespa de Montilivi, al bar Prieto Iglesias.
A veure què passa en aquest Girona-Getafe. Els precedents del Girona contra Bordalàs a Montilivi són bons, esperem que es mantinguin, però acostuma a treure bons resultats. Jaume Martí, us fa bona pinta la temporada del Girona, veure el partit contra la Reial és aviat, no?, per treure'n conclusions, però què en penseu?
No, jo crec que el Girona al final té molta qualitat a la plantilla. Jo crec que la perspectiva ha de ser positiva, almenys en el sentit de que es pugui complir el gran objectiu del Girona, no?, que en aquesta segona vegada que està jugant, o en aquesta segona etapa que està jugant a primera divisió, doncs que ara sí que es pugui mantenir la categoria, a diferència del que va passar a la 18-19, no? L'únic és que, bueno, jo crec que al final el Girona crec que aquesta qualitat que té, doncs potser si no troba una figura de certa rellevància al mig del camp que pugui substituir Oriol Romeu, doncs bé, necessitarà que en alguns partits doncs, estigui molt encertada, que marqui molts gols per evitar doncs, segurament que els altres equips li creïn unes quantes ocasions. No? Jo crec que el Girona pot passar-ho malament durant la temporada pel que fa a la transició defensiva si no troba una figura, ja dic, de certa rellevància, de certa autoritat que pugui doncs, tapar l'espai que ha deixat Oriol Romeu, però vaja, jo crec que el Girona continuarà donant espectacle, continuarà jugant bé, continuarà marcant molts gols i bé, doncs, mentre en faci un més que el rival, doncs li anirà bé.
Sí, no, coincideixo molt amb l'anàlisi que estava fent el Jaume, però sobretot l'efecte Mitchell crec que és molt important, perquè és aquell entrenador que ha caigut com en ell el dit al Girona, i el Miquel, que està més del cas de l'actualitat, m'ho confirmarà, però vaja, la sensació és que tothom va a la una i que tothom es creu que si fan pinya, aquesta sensació de unitat, que segurament no, evidentment no és el millor equip perquè no és el que té més qualitat, però que les peces quan estan ben posades, encara que puguin ser inferiors a algunes altres, et poden donar molt bon rendiment, i això el Girona va demostrar l'any passat amb actuacions sonades com aquella màgica contra el Madrid, o vaja, actuació també al Camp Nou amb aquell empat que van aconseguir rescat, que no...
I amb aquella ocasió que va fer el
Tàtic, que es pot marcar, per tant aquelles accions, a dir, escolta, tu tens un equip que ben posat et pot acabar construir coses molt grans, i per tant això jo crec que li dona una certa solvència per poder aconseguir l'objectiu, que és salvar la categoria, i a partir d'aquí anar creixent. No se li ha d'exigir més al Girona i no s'ha de començar a caure amb coses de, ostres, és que la temporada passada tenies tants punts, és que la temporada passada havies fet tants gols, perquè si causem aquestes comparacions poden ser tòxiques. Jo crec que la base com a tal dona garanties per poder-te salvar, que és el que has de fer, i si aconsegueixes d'alguna manera suplir Oriol Romeu, que pel Girona és molt complicat, podrà inclús fer un paper d'una manera millor que el de la temporada passada, però sense perdre el nord de vista, sense perdre el món de vista.
Sí.
Entendre que l'objectiu és pas a pas i creixi, que no es descarrili el galliner.
Que ja la gent està pensant en Europa, sisè, setè...
Segueixo pensant que una de les millors coses que li va passar al Girona la temporada passada, i em sap greu pels gironins, és no classificar-se per Europa, pel condicionant que això t'hagués suposat.
Potser era massa aviat. No ho sé, així va anar. Així va anar, també, ja no se li pot fer res.
No, ara s'hi pot fer res. Una gran temporada, també hauria estat bé que el Barça hagués tingut més salut econòmica, que hagués pogut pagar Brozovic, i llavors Oriol Romeu s'hauria quedat a Girona. És una cosa que
volies dir des de fa dies.
Ja l'he dit i la tornaré a dir. No saps com he estat durant tot l'estiu desitjant que Brozovic s'esperés i que no marxés a l'Aràbia Saudita i que, per tant, ens deixessin l'Oriol Romeu tranquil. Evidentment me n'alegro per ell, perquè és un pas endavant a la carrera futbolística, és indiscutible. Però si abans que en Martí deia Mitchell ha caigut al Girona com en ell el dit, doncs el jugador que havia caigut al Girona com en ell el dit amb Mitchell, amb Càrcel, amb els companys, amb tothom, era Oriol Romeu. I si hi havia una peça que era, mira, ho diré, una putada que algú se l'endugués, era aquesta, i aquesta se n'ha anat a endur. Però clar, també és veritat que si el Girona i Oriol Romeu no haguessin fet la temporada que van fer, ningú no hauria vingut a buscar-los.
Però també és veritat que el Girona s'ha d'acostumar.
Que si arriba a ser el Barça hagués sigut el Wilder que l'hagués acabat fitxant.
És que jo crec que aquest és el tema.
Vull dir,
sí, el Villarreal va venir, per exemple, i ell no se n'anava. Ell, que sé, clar, al final ve el Barça i dius, home,
se n'en va.
Clar, vull dir, suposo que si hagués vingut al Madrid hauria fet tres quarts del mateix, perquè estem parlant d'una altra lliga. Clar.
Demà, sense Oriol Romeu, has de cantar la primera, Gut. Per tant, fes-t'ho com vulguis, però canta la primera de la temporada.
Està fent aquí gargars tota la nit per no desafinar.
Va, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
Del Girona a l'Espanyol, que ha jugat avui, segona divisió, primera victòria de la temporada, Joan, sense ser res de l'altre món, però victòria que hem de destacar del que ha dit Luis García a la sala de premsa.
Doncs el que deies, victòria contra el Racing, que venia de guanyar 4-0 a l'Eibar, un dels principals candidats com l'Espanyol a recuperar la primera divisió, en un partit que s'ha celebrat Gerard a porta tancada després dels incidents del darrer derbi a Cornellà. Ha estat una sensació estranya, hem recordat aquella maleïda època en què no hi havia públic per culpa de la pandèmia, però vaja, és el que li ha passat a l'Espanyol. En qualsevol cas, ha debutat Pere Milla, la gran notícia del partit, i ho ha fet en un molt bon partit perquè ha marcat gol i assistència. Precisament Luis García, després del partit, ha valorat les qualitats del nou davanter blanquiblau.
Es un futbolista con gran experiencia, con mucha ilusión, con ganas de estar aquí, que eso es a estas alturas fundamental por todo lo que hemos vivido y esperemos que dejamos de vivir o dejemos de vivir, mejor dicho, pronto, porque se cierre ya el mercado y ya todos nos asentemos aquí. Y es un futbolista que nos aporta mucha versatilidad, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, puede jugar en punta, tiene gol, tiene último pase, tiene esfuerzo y sacrificio para defender y transmite mucha energía positiva.
Doncs avui ho ha demostrat en el seu debut. Un altre davanter, Braithwaite, ha estat l'autor del segon gol a la segona part. El seu futur continua sent una incògnita. De fet, des del club no es descarta que pugui marxar a les últimes hores de mercat, pràcticament sense avisar a ningú, però de moment no hi ha cap novetat al respecte. Luis García també ha parlat d'ell avui després del seu gol.
Creo que el trabajo de Martín ha sido extraordinario, está comprometido, como os dije también en la previa, está aceptando muy bien las correcciones, él también aporta su experiencia, un jugador internacional, un jugador que es diferencial en la categoría, ya lo es en primera división, pues en segunda división también.
I per acabar, un apunt de mercat, perquè Salvi Sánchez s'ha convertit en el segon reforç de l'Espanyol en aquest mercat d'estiu. L'extrem dret, de 32 anys, arriba procedent del Rayo Vallecano. L'Espanyol ha pagat 600.000 euros i ha firmat per a les pròximes dues temporades, més una opcional. Demà ja s'exercitarà amb els seus companys i serà presentat al llarg de la setmana que ve. Diumenge, contra el Mirandés, podria debutar. Avui, de fet, ha estat a l'estadi i Luis García ha parlat amb ell després del maig.
Que aporta moltíssima velocitat por banda y desborde, que tiene experiencia en la categoría, que tiene pues una edad que nos va a aportar pozo también, al igual que Pere, y es algo diferente a lo que tenemos. Un perfil parecido a Jofre, pero quizá algo diferente, con ciertos matices, que viene para sumar, viene con mucha ilusión, y hoy, la primera vez que lo he visto, lo único que podía hacer es darle la enhorabuena por la victoria, porque él también es parte de este barco.
Doncs respira Luis García, que ja té més jugadors a la plantilla, i també respira l'Espanyol amb aquesta victòria, 4 punts de 6 en les primeres dues jornades.
El següent, un migcampista, Joan?
Sembla que sí. Pot ser que sigui Álvaro Aguado, aquest jugador que la temporada passada estava jugant al Valladolid, que ha quedat lliure, l'Espanyol al vol, també molts equips de segona. Qualsevol cas, ell està esperant en primera divisió, però tenint en compte que estem a 20 d'agost i que queda poc per tancar el mercat, doncs el desenllaç més probable serà aquesta setmana.
Fantàstic, doncs aquesta és la última hora de l'Espanyol del mercat de fitxatges i també respecte a aquesta victòria 2-0 contra el Racing de Santander. Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Aquí a la taula, última reflexió sobre l'Espanyol. Creieu que se n'en sortirà? Salvi, Aguado, t'agraden aquests noms, Jaume, o no? Tu que has seguit també la segona divisió.
Sí, home, m'agrada més Aguado que Salvi. És un jugador més jove, jo crec que un futbolista que li pot donar bastant qualitat al mig del camp. Salvi, jo crec que és un jugador que sobretot és bastant depenent de la seva velocitat, no?, per ser diferencial, i bé, doncs a mesura que es vagi fent més gran, doncs serà un futbolista que no sigui tant, no?, que no sigui tan diferencial, almenys per aquesta banda. Però jo crec que és un bon jugador per segona divisió. Jo crec que l'Espanyol ha fet un moviment que no està gens malament, i evidentment, doncs, Pere Milla, un jugador que ja va ser molt important a primera, tot i ser-ho a un Elx que va baixar, doncs crec que ha estat una gran incorporació de l'Espanyol. O sigui que bé, si acaben arribant aquests tres noms, jo crec que són fitxatges que estan bé, i bé, doncs l'Espanyol al final el que necessita és anar encadenant bons resultats per fer baixar una mica aquesta mala maró que hi ha hagut durant l'estiu, per l'absència de fitxatges, també pel debut Albacete, no?, on realment l'Espanyol perd els punts o perd dos punts als últims minuts després de ja no haver fet un molt bon partit, així que res, necessita, el que dic, anar encadenant bons resultats, també per donar-li temps a Luis García d'assentar la seva idea, no?, que al final és una idea que necessita temps i que necessita molt de treball.
Sí, el dubte és aquest, no?, de saber realment fins a quin punt aquesta proposta de joc encaixarà o no a segona divisió, tenint en compte que és un perfil de futbolistes i d'equips que juguen d'una manera diferent, però si realment se'n surt, a l'Espanyol li pot sortir molt bé, perquè és una aposta atractiva i que realment et permet ser proactiu en el joc. Abans de fer previsions sobre el que pot passar amb l'Espanyol, m'espero que s'acabi el mercat de fitxatges per acabar de concretar i veure què passa amb Braithwaite i veure què passa amb totes aquestes coses. Però així d'entrada sí que fa la sensació que aspirarà segur, és a dir, serà segur al playoff, si ara mateix es contemplen les coses com està mantenint-se, però que s'acabi el mercat i després que passin unes quantes jornades i acabarem de veure com funciona aquest invent.
El pròxim partit de l'Espanyol contra el Mirandés, diumenge a 8:15 de la tarda a Anduba, un estadi clàssic, acabat per cert el partit de segona que teníem en joc, el Corcón 0, Leganés 2, de moment a segona, hi ha dos equips que han sumat els 6 punts, són el Saragossa i l'Andorra. I tenim a Carlos Alcaraz jugant a la primera semifinal del Masters 1000 de Cincinnati, de tennis. I patint, ha perdut el primer set contra el polonès Hurkacz per 6-2. Ara mateix domina també el polonès el segon set per 3-2, servint Alcaraz en el sisè joc del segon set. Per tant, Alcaraz, que haurà de remuntar si es vol plantar en aquesta final. Martí Molina, Jaume Navera, ha estat un plaer tenir-vos en aquesta tertúlia d'aquest dissabte 20 d'agost. Torneu quan vulgueu, escolta.
Gràcies, quan ens convidis, aquí serem.
Una abraçada.
Bona nit. Bona nit.
Nosaltres fem una pausa, canviem de tertúlia, canviem de tema i parlem de la final del Mundial Femení de Futbol Espanya-Anglaterra. Demà, però d'aquí unes hores, demà a les 12 del migdia.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Aquí a Dazón som dels Reds i dels Blues, de lluitar a cada corba i de la 33. Viu la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 i tot l'esport que t'agrada des de 29 o 99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
2, 16, 22, 28, 46 i els sols, el 4 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Minuts i dos quarts d'una de la nit. A quina hora és ara mateix a Sydney, a l'altra punta del món, Austràlia? I millor que el nostre corresponsal, Aleix Graell, perquè ens contesti aquesta pregunta. Aleix Graell, bona nit.
Hola, jo hauria de dir bon dia, perquè són dos quarts de nou del matí. Del
dos quarts de nou.
20 d'agost.
Mare de Déu, has fet el cafè ja o no?
El primer sí.
Què vols dir? Ets d'aquells que... Bueno, avui tens... Clar, avui és el dia. Avui és el dia. Per tu, avui és el dia. Per nosaltres, segurament, encara ho estem processant, aquí d'anar a dormir, tot això, però a tu ja t'ha començat aquest dia de la final, el dia de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Anglaterra. Fa bon temps, a Sydney, o almenys ara al matí, com s'ha llevat la ciutat?
Doncs ara al matí, des del que seria el meu balcó, jo puc veure, tinc la sort de veure la ciutat de Sydney, els gratacels, diguéssim. No hi ha cap núvol al cel. La temperatura que tenim ara mateix aquí és de 13 graus i per l'hora del partit, que us estic mirant ara mateix, que és a les 8 del vespre, en tindrem uns 15. Això està bé.
Està bé,
és un hivern, però benèvol.
No, temperatura bona per jugar a futbol, no farà molta fresqueta i no ha de ploure, per tant, aquesta és la situació ara mateix a Sydney, a quarts de 9 del matí, com ens explica l'Aleix Graell. Tinc també aquí al meu costat la Laia Bonals. Hola, Laia, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. I l'Edurne Concejo. Hola, Edurne, bona nit.
Molt bona nit.
Recordo que en Dani Aguilar us va citar aquí, abans de que comencés el Mundial, també amb en David Menayo, i vau estar parlant, no?, d'aquest Mundial, vau fer la prèvia. No sé si us imaginàveu que arribaria un dia com avui, que tornaríeu a estar aquí davant del micròfon, amb la selecció espanyola de futbol a punt de jugar una final.
Ni molt menys. Vull dir,
difícil, difícil.
És que a més crec que quan hem estat xerrant, una de les preguntes que ens va fer va ser, a on arriba Espanya? I tots vam dir, bueno, serem optimistes i arriba a 8 anys, ja és un gran èxit. Toma, la final, saps? O sigui, crec que és un mundial que no ha tingut molt sentit pel que vèiem, de com arribaven els equips, de com arribaven les seleccions, i a Espanya a la final. Potser Anglaterra sí que ens l'esperàvem, crec que estava en totes les porres que vam fer, però Espanya ni molt menys pensàvem que podia apropar-se una mica ni a la imatge que ha donat.
Absolutament. Espanya tenia un sorteig favorable que feia pensar que hauria de superar aquestes barreres històriques que tenia i que hauria d'arribar més lluny, però ningú s'esperava les sorpreses que hem vist en aquest Mundial, acomiadant de Canadà, Estats Units, Alemanya, Brasil, tant i tant d'hora. Jo crec que tot se li ha anat posant mica en mica de cara i que Espanya també doncs, ha anat de menys a més. No? Direm que la fase de grup, els primers partits no eren per competir. Quan tenia la primera prova de foc amb el Japó va ser aquella golejada 4-0, però l'equip ha sabut reposar-se, que és molt complicat d'un cop moral tan dur, la primera vegada que tens un rival a davant, per dir-ho d'alguna manera, i per mi ha demostrat una gran evolució i és la clau d'haver arribat al final. A mesura que anaven superant aquestes barreres, l'equip s'anava creient i anava guanyant confiança i s'anava veient en aquesta final. Però jo crec que, evidentment, ningú, ni elles ni nosaltres, ens esperàvem estar a 20 d'agost parlant d'una final amb Espanya.
Tinc la Laia Coll, que també corre per aquí una altra vegada. Hola, Laia.
Hola.
Bona nit de nou. Tu tampoc t'esperaves a Espanya a la final?
No, ni molt menys. Sí que crec que Espanya ha tingut sort amb els encreuaments que s'ha anat trobant al llarg d'aquest Mundial. Hem comentat, hi ha hagut moltes sorpreses, seleccions que potser també les haguéssim situat com a favorites, juntament amb Anglaterra, perquè ve de guanyar l'última Eurocopa i té un equip amb molt potencial, un equip que està molt ben treballat, un gran projecte de federació al darrere, i al final crec que Espanya, que venia de l'any més complicat de tota la seva història, ha sabut fer de totes les dificultats una fortalesa, no? I quan semblava que l'equip més es desfeia després del partit de Japó, que va perdre estrepitosament, doncs ho han agafat això i al final, no? Amb moltes coses que encara queden a millorar, perquè pel fet de que Espanya jugui demà a la final del Mundial no vol dir que totes les reivindicacions que hi ha hagut al llarg d'aquest any, doncs que ara ja estiguin solventades i tot sigui flors i violes, però crec que sí que la gent que està allà, que forma part d'aquesta expedició, s'ha conjurat totes per un mateix objectiu, s'han deixat de banda potser egoismes, s'ha posat per sobre el col·lectiu, s'ha treballat més que mai com un equip i aquí està el resultat d'Espanya, que demà jugarà una final, per tant, o campiona o subcampiona, si el que sigui és un èxit de la selecció, però sí que també crec tingut un pèl de fortuna.
Ningú s'ho esperava, per tant, a Espanya a la final. Qui segurament s'ho esperava, perquè té un ego que no se l'aguanta, és Jorge Vilda, el seleccionador espanyol, segurament s'esperava que Espanya jugués la final. Aleix, ahir per tu, però avui per nosaltres, has estat a la roda de premsa de Jorge Vilda, conjuntament amb Irene Paredes. Què ha dit Vilda abans d'aquesta final contra Anglaterra?
Discurs habitual. Bàsicament, el que fa Vilda a les rodes de premsa és centrar tota la seva atenció i el seu discurs en el joc, elogia molt les jugadores, ahir ens va tornar a explicar que hi ha bon rotllo entre el vestuari, que ara em sembla que ho deia la Laia, no? Han sabut construir també el moment, han sabut construir i deixar de banda doncs, les diferències per sumar, perquè aquest equip arribava a aquest Mundial això, amb molts dubtes, amb jugadores que no estaven en el millor moment, a les relacions entre elles, i sí que ara dèieu que el quadre era favorable per Espanya, però bé, han superat a dos grans equips, no? Després de la derrota d'entorn del Japó, es carreguen a Suïssa per 5-1 i després remunten no, però els empaten dos partits a contra Holanda, o als Països Baixos i Suècia i tornen a guanyar. Llavors no hi ha cap tanda de penals, una cosa que sí que ha fet Anglaterra i això per Vilda doncs era la prova que han sabut sofrir, que han connectat amb el que volen fer, que juguen molt bé, que tenen confiança en el que poden fer i ells creuen que són millors. Així ho explicava.
Lo que nosotros queremos mañana es ser los mejores del mundo. Conseguiremos ser los mejores del mundo ganando la final.
Un moment, Aleix, perquè és important el matís, los mejores del mundo. Em sembla que no utilitza l'article femení per res, aquest home, no, Laia?
No, crec que a més ha sigut el clip de la roda de premsa. Vull dir, com que les millors del món. Vull dir, aquest pensament propi, constant, de Vilda, un altre cop s'ha tornat a veure i és que és evident.
Edurne, que suposo que has escoltat la frase, no?
Sí, i m'ha sonat molt malament perquè ja estem molt acostumades a parlar en femení. S'ha normalitzat completament que en un equip on hi ha una plantilla formada íntegrament per jugadores, l'idioma o el gènere que has de fer servir és el femení. Jo, de fet, intentava recordar quan he sentit a Bilda entrenadors que encara parlin masculí i, ostres, és que m'ha costat. És que realment jo creia que això ja era algo que teníem superadíssim, no? I és una mostra més, això, d'on poses el focus, no? Si el focus realment està al vestidor o el focus està en, a la banqueta. Jo crec que és significatiu.
Mm. Més de Bilda, Aleix?
Doncs sí, més de Bilda, perquè ell recordava l'últim enfrontament, el que es van, va ser a l'Eurocopa de l'any passat. Anglaterra va guanyar a Espanya 2-1, remuntant el partit. Ell té la sensació que Espanya era millor, però que no va acabar de resoldre el partit. Un equip, el d'Espanya, molt diferent pel que ha passat amb les 15, que van decidir no jugar amb aquesta selecció. Per exemple, a l'11 d'aquell any, de l'any passat, hi havia Patrick Guijarro, Sandra Paños i Maria León. Però és que Anglaterra també és un equip diferent, perquè en aquest cas per lesions, la central Lia Williamson i la davantera Bidmet no hi són tampoc, no hi seran demà per vosaltres, avui per nosaltres, al camp. Él decía eso sobre Inglaterra.
Eso fue un partido, supimos que estuvimos por encima, al final el resultado es lo que cuenta, es lo que quedó, pero yo sé que Inglaterra sé lo que sintió en ese partido y sabe lo que tiene mañana adelante. Entonces, bueno, claro que sí, siempre son buenas referencias, son partidos de la máxima exigencia. Y lo bueno pues es que el equipo ha seguido evolucionando, ha seguido creciendo.
És veritat, i recordo que aquell partit no va ser desigualat, va ser igualat, va acabar guanyant Anglaterra, però fins i tot Espanya en algunes fases del partit va ser millor que Anglaterra. Vull dir que té un punt de raó Jorge Bilda en aquestes declaracions. Imagino que per demà és, vaja, gairebé tothom deu pensar que serà un partit molt igualat, no? No hem de veure grans diferències entre les dues seleccions.
Hauria de ser així. No descarto en un inici algun canvi a l'alineació de Bilda, perquè crec que mai es pot estar 100% segur de l'equip que traurà. Ja hem vist algunes variacions en aquest Mundial que ens han sorprès amb el tema de la porteria, depèn de com ha utilitzat segons quines jugadores. Contra Anglaterra crec que no s'haurien de fer gaires proves i s'hauria d'anar al que se sap que funciona. I tenint en compte que tens davant possiblement a la millor entrenadora del món, que és Sarina Wiegman, crec que no toca que Bilda tingui un atac d'entrenador. I s'han d'utilitzar les jugadores, que crec que en aquest Mundial t'han donat solucions, t'han donat gols, t'han donat ocasions, t'han donat perill, i això crec que s'ha de ser valent, i a vegades crec que hi ha jugadores a qui no cal posar. I crec que en aquest cas, per exemple, Alexia demà no hauria de jugar.
Mira, has obert el meló, Edurne, Alexia titular o suplent demà?
Totalment d'acord. Alexia no està per ser titular, jo crec que ho ha demostrat. Això no vol dir que no sigui la jugadora bona que tots sabem que és, això només vol dir que no és el seu moment. Volia jugar al Mundial, ha arribat al Mundial i agraïm que estigui en plena forma per poder tornar a jugar a futbol, però encara li queda molt per arribar a aquest nivell, i per mi situar-la de titular no fa cap favor ni a l'equip, perquè no suma el que ha de sumar, ni a la pròpia jugadora, perquè se l'acaba assenyalant i és molt fàcil caure en el discurs de mira, Alexia no és la que era, no ha tornat bé. Bueno, bé, és que encara no ha acabat de tornar. Per tant, jo estic totalment d'acord amb la Laia. Alexia no hauria de ser a l'11. També és cert que Bilda en aquest Mundial ens ha sorprès a tots amb bogeries que ni imaginàvem com a canvi a la porteria. Però jo sí que crec que en aquest cas ja s'ha anat fent un 11 més habitual i ja intuïm tots per on aniran. Hi haurà un parell de posicions que potser dubten una miqueta més, si triarà per posar Salma de titular o voldrà tornar-la a fer servir de revulsiu ara que té Ollane, que ja no, que ha complert el partit de sanció. Jo crec que igualment jugarà Olga Carmona, però haurà de decidir si serà Ollane o Olga Carmona, però jo crec que no seria una gran bogeria. Ara bé, també, ojo que sí, la referència ha de ser el partit de l'Eurocopa Sí, Espanya va jugar molt bé aquell partit. De fet, va ser el millor partit que va fer en tot el torneig, però el partit el va perdre Jorge Vilda amb els canvis que va fer. Va ser un partit on clarament es va perdre des de les banquetes, on Sarina va fer una lliçó anant pel partit i ella va saber quins canvis fer i li van funcionar. I al revés, a la banqueta d'Espanya, recordo el canvi de Tere Abelleira, que en aquest Mundial està destacant tantíssim, doncs en el moment en què més havia de controlar el mig del camp, la va treure, va acabar desequilibrant el partit, li van empatar i va acabar anant a una pròrroga que va acabar perdent. Per tant, si el referent ha de ser el partit davant Anglaterra, ojo, jo espero que haguem après una miqueta i que haguem madurat també en aquesta gestió des de la banqueta.
Bé, ell sembla que en les dues últimes eliminatòries, amb aquest factor de Salma Parayuelo que tan bé li ha anat, no? S'ha penjat també la medalla, justificada, perquè el canvi el fa ell. De fet, ara que dèieu Alexia suplent, a mi, jo estic d'acord també, m'ha agradat molt més quan la selecció espanyola ha jugat amb Jenny Hermoso d'interior al mig del camp que amb Alexia, però parlàvem ahir amb en Lluís Cortés i el dubte és aquest. Per exemple, Salma Parayuelo està sent la protagonista de les últimes dues eliminatòries. Però el partit pot ser llarg, pot ser que hi hagi pròrroga. Lluís Cortés deia, jo posaria Alexia de titular i Salma la mantindria de revulsiva perquè d'alguna manera et canviï el partit, no? I aquest dubte, és veritat que també pot deixar Alexia a la banqueta i pot deixar Salma a la banqueta, les dues, i tenir aquestes dues opcions després de la segona meitat, l'opció de Salma especialment. Però aquest dubte de Salma, no?, de si fer-la jugar de titular, perquè clar, si la fa jugar de titular, després a la banqueta, Alexia no és una jugadora que tingui molta velocitat a l'espai per ser, diguéssim, diferencial quan hi ha més espais i quan es trenca el partit a la segona part, no? És un dubte interessant i que Lluís també plantejava, no? Ell, ahir al T'ho diràs.
Crec que és complicat perquè Alexia, òbviament, si et surt a la segona part perquè no la poses a l'11, no és un revulsiu. O sigui, no és a nivell físic el que et canviarà. Et canviarà sentiments, et canviarà emocions, pot ser que aixequi el partit, com ha passat a vegades amb el Barça, que no havia jugat durant el partit i la treus a escalfar i ja hi ha una altra aura, ja hi ha un altre sentiment. La gent comença a posar-se, entre cometes, nerviosa. Parlant sobretot d'Anglaterra. Jo, Salma, és una jugadora que crec que ara mateix funciona molt bé en el paper de segona part, el partit està una mica encallat, no estàs aconseguint arribar i la treus. Però crec que si Vilda la treu, la va treure per la banda esquerra, perquè quan la va treure l'altre dia la va treure per la banda dreta, i per banda dreta, ho sento molt, però Salma no es troba còmoda, no és el seu lloc. I la poses a l'esquerra, primera bola que toca, dins. Crec que s'han d'utilitzar les jugadores a on toquen, ni quan toquen, ni com toquen. I això era el que et deia abans de no fer experiments ni atacs d'entrenador. Vull dir, si Salma et funciona a les segones parts i jugant per l'esquerra, utilitza-la així, perquè en partits com el d'Anglaterra és molt probable que necessitis canviar el ritme del partit en algun moment, perquè Anglaterra també voldrà tenir la pilota, voldrà controlar, i aquí tindràs una disputa clara. Si tu tot el partit la dorms i intentes anar tirant, si no necessitaràs algú que a la segona part digui, ei, anem a canviar això una mica i anem a moure les fitxes. I Salma és perfecta per fer això.
Mm-hmm. Clar, és que el problema també és amb les jugadores que té. Vull dir, estem veient un 11 que està rendint amb un parell de revulsius que també estan funcionant molt bé i que li ha servit per arribar a una final, que evidentment el mèrit el té, però és que no hi ha molt més. És que no hi ha tanta banqueta. És que el mateix Jorge Vilda és conscient que si necessita aquest revulsiu no té tantes jugadores a les que recorre que li sumin un plus. Hi ha jugadores que poden complir si les necessites en un moment determinant, però no jugadores que surtin per resoldre't un partit. Hi ha jugadores que aporten coses, tens Atenea que pot sortir en algun moment que també té velocitat, però Salma és per mi bastant millor que Atenea. Per tant, en aquest jugadora per jugadora no té tants recursos a la banqueta. Per tant, el plan A ha de funcionar molt bé perquè el plan B no millora el que tens.
Potser és el que té Anglaterra, no? Una mica més de banqueta en aquest sentit, més amplitud de plantilla, no?
Sí, tot i que ha perdut la seva capitana i a Beth Mead, com comentàvem abans, per lesió, tampoc arriba amb la millor plantilla que podria tenir Anglaterra, però tot i això crec que és bastant millor que la que té Espanya a nivell de solucions.
Això és el que deia Jorge Vilda, però també ha parlat Irene Paredes del partit a l'eix, i crec que ha fet una reflexió molt interessant de com ha evolucionat el futbol femení en els últims anys, no?
Clar, posem context perquè la Irene Paredes, la central del Barça, és de les veteranes d'aquest equip, conjuntament amb Jennifer Hermoso i Alexia, i ella el que feia era una reflexió de com s'ha arribat fins aquí, no només en aquest torneig, que seria doncs, el que hem vist tots, la punta de l'iceberg, sinó quan el futbol femení no era el que és avui i que no fa tant. Ella explicava així com ha viscut tota aquesta carrera.
La mayoría de las que estamos hoy aquí hemos crecido muchas veces pensando que no era nuestro lugar, ¿no? Que el fútbol era un lugar que no te pertenecía, que te han puesto pegas, que te han puesto los peores horarios, que te ha entrenado gente que casi no estaba preparada para ello, y a medida que han pasado los años hemos subido de nivel, pues bueno, se nos han dado esas condiciones, pero sabemos que en el fútbol amateur todavía no pasa.
I una reflexió molt interessant d'Irene Paredes, que voldria també posar sobre la taula què pot suposar, no?, aquesta final a nivell social, perquè jo crec que aquí a Barcelona, per exemple, i amb el Barça hi ha hagut, evidentment, un canvi molt important en els últims anys, però ni a la Lliga F, ni a la Lliga Espanyola s'han cregut el futbol femení, ni a la Federació, evidentment, ni tampoc, diguéssim que més enllà del nostre país, d'aquí de Catalunya, hi ha hagut un especial interès, no? El Real Madrid, per exemple, es va crear, però tampoc ha despertat emocions. Compte, que s'ha colat aquí la sintonia del Mundial. Si vols, després la posem, Marc, si vols, després la posem, però ja sabíeu ganes, greu que no sonés. Sí, ha volgut posar ja la cinta. Veia que sonava alguna cosa per darrere i diu no sé què és exactament. Deia això, no?, que hi ha altres llocs que no s'ho han acabat de creure. No sé si... Bé, no sé si el resultat pot indicar alguna cosa, ja simplement el fet, no?, d'arribar a la final, però és molt important també el que pugui passar demà en aquest sentit, no?
Sí, crec que el premi ja està. Sí, Durné, dira.
Sí, que jo crec que, saps què passa? Que a Barcelona aquest canvi jo crec que ja l'hem viscut. El Barça ja ens ha portat a aquest lloc. Les dues Champions, la feina que s'ha fet durant molts anys, el omplir el Johan setmana rere setmana. A Catalunya el treball de futbol femení ja està fet, les nenes ja tenen referents, ja es fa difusió, ja és present a la premsa, ja han guanyat el seu espai, ja el tenen, però no és la realitat que passa a altres equips de la Lliga, a altres ciutats d'Espanya, i un Mundial evidentment és molt més global i portarà, jo crec, que aquest canvi que aquí hem pogut veure gràcies al Barça a partir d'un club, doncs des de la selecció, no? Jo crec que també ha de servir de missatge, no? De dir, i escolta, tenim aquesta generació de futbolistes, donem-li també un club amb el suport per seguir creixent, per seguir millorant i per seguir alimentant aquest club, aquesta selecció, i que continuem tenint èxits, no? Però és això, aquí aquesta feina ja estava feta fa uns anys.
Crec que el Mundial és el moment clau perquè la gent es pugi al carro del futbol femení, però que no s'hi baixi després. I siguem tots conscients de que òbviament hem arribat a un Mundial, la final del Mundial està molt bé, i demà omplirem diaris i la gent sortirà a veure a les pantalles gegants a tota Espanya, però que quan arribem al desembre i faci fred, anem al Johan, anem als partits, anem a la Copa de la Reina, que potser juga en un lloc llunyà i no ens agafa bé. El Mundial ens ensenya, crec, una lliçó molt important, que és que el futbol femení, quan li dones recursos i li dones visibilitat, òbviament funciona. La gent va als estadis, vull dir, estem veient estadis plens a Austràlia i a Nova Zelanda, que no és un lloc on la gent hi pugui anar de vacances aquí a propet per passar-hi i veure un parell de partits.
No, i t'afegiré...
I que ningú s'ho esperava.
T'afegiré una altra dada més. Les dades d'audiència aquí a Espanya dels partits de la selecció espanyola són dades d'audiència boníssimes.
A semifinals el partit de semifinals, gairebé 2 milions de mitjana d'espectadors, gairebé un 50% de la quota de pantalla. Llegia també l'altre dia que el partit de semifinals, de l'altra semifinal d'Austràlia-Anglaterra, hi van haver-hi 11 milions d'espectadors a Austràlia, i era el rècord d'un programa, d'un producte de televisió més vist des dels Jocs Olímpics de Sydney del 2000, per posar de manifest. És a dir, jo crec que amb el Mundial de França ja vam viure un Mundial històric, va ser l'inici de l'explosió del futbol femení, en aquests 4 anys està creixent, i Austràlia i Nova Zelanda ha sigut ja el Mundial de la consolidació del futbol femení, i ja ningú, espero, posarà en dubte que el futbol femení sí que interessa. S'ha vist que quan s'han donat les eines funciona, és un producte maco, amb què la gent gaudeix, que la gent vibra, i sí que crec que potser aquest èxit de la selecció espanyola, ja sigui amb estrella o sense estrella, el sol fet d'haver arribat tan lluny sí que farà que hi hagi un canvi en la resta d'Espanya, un canvi que ja s'ha produït aquí a Catalunya amb el Barça com a motor, i sí que espero doncs, que Espanya acabi de fer aquest clic, perquè realment la repercussió que està tenint, estic rebent missatges de gent de llocs d'Espanya que saben que seguim aquí el futbol femení, amb el tema del Barça i tot, de, ostres, mira què estan fent la selecció espanyola, que a mi fins i tot m'ha sorprès, no?, que determinada gent estigués pendent de la selecció.
No, demà serà rècord d'audiència, ja us avanço, a la 1, també el fem aquí en directe, evidentment, a la sintonia de RAC1, però serà un dels partits de futbol més vistos dels últims anys, perquè a més és en obert i per tot el que suposa també, evidentment, la selecció espanyola de futbol, ja sigui masculina o femenina, com en aquest cas. 3:15 de la matinada, gairebé. Volem escoltar una jugadora del Barça al micròfon de l'Aleix Graell. Amb què has parlat en les últimes hores, Aleix?
Doncs vam parlar amb una de les debutants, un dels noms que potser no s'esperava estar aquí. Les persones que han arribat a aquest Mundial al final són una llista de 23. Una d'aquestes és una jugadora del B, que just aquest, del B, del Barça B, que just aquest any firmava el seu primer contracte professional. Ella és la Maria Pérez i vam tenir el plaer de parlar en l'últim entrenament abans d'arribar a l'estadi. Això va ser el passat divendres. I ella explicava doncs, com s'ha sentit, com ha viscut aquesta experiència, suposo que també donada per la situació en què estava la selecció espanyola, però bé, ella la suma i ella pot estar demà aixecant una Copa del Món, també.
L'Aleix Graell, cara a cara amb la Maria Pérez.
Maria Pérez, bon dia.
Bon dia.
Escolta, llegint el teu nom a Google, el googleges, i et surt al costat de Sergio Busquets. Que aquesta comparativa és molt bèstia, no sé com t'ho prens.
Bueno, jo amb tranquil·litat. Sempre he dit que no m'agraden les comparacions. Jo intento jugar tranquil·la, sense pressió i sense molt menys comparar-me amb Sergio Busquets.
Estàs a aquesta convocatòria de la selecció espanyola que arriba a la final d'un Mundial. Tu recordes el dia que et van dir, escolta, estàs a la llista?
Pff, doncs sí, bueno, doncs per mi un somni, òbviament, estar un Mundial absolut. Jo crec que és el somni de tot futbolista i arribar a la final i bueno, poder guanyar-ho, doncs imagina, jo crec que no hi ha res més gran al món.
T'esperaves debutar en un Mundial per la convocatòria, com va arribar, l'edat que tens, no? Passar del B a jugar a l'absoluta. T'esperaves debutar?
Doncs no, jo no m'esperava ni venir, però bueno, doncs mira, al final busco ran. He pogut tenir l'oportunitat i bueno, pues a intentar aprofitar-la i si hi ha una altra, doncs també a intentar aprofitar-la.
Escolta, al camp tu fas aquesta posició de 6, però m'han explicat que no has jugat sempre al mateix lloc, que això va venir per una entrenadora.
Sí, Juliana García, de l'Adam. Jo jugava més de mitja punta abans i és veritat que quan vaig arribar a l'Adam sí que la Juli em va dir, mira, ficaré de 6, ja vés adaptant-te, tal, i mira, doncs vaig estar un any que vam guanyar la Lliga i la Copa Catalunya, o sigui que molt bon any, i a partir d'aquí, doncs, em va fitxar el Barça ja.
I del Barça B, que signes un contracte aquest 2023, ja professional, per jugar amb el Barça, diguéssim, el primer equip del Barça, i estàs avui, aquí, a Sydney, parlant amb la premsa, a dos dies d'un Mundial, el teu any 2023 està sent una bogeria, no?
Jo encara crec que no l'he assimilat. Doncs imagina't, m'ha vingut tot molt ràpid, tot molt nou i bueno, doncs a seguir treballant, perquè és veritat que sóc molt jove, tinc molts anys per davant, espero, i bueno, a seguir treballant perquè puguin vindre més oportunitats.
El grup de la família, això com ho porten? Tens un grup de família, suposo, amb pares, avis, tiets, no ho sé.
Sí, estan boixos tots. Bueno, i aquesta semifinal i final han pogut venir els meus pares, el meu germà i el meu tiet, i bueno, els meus avis estan contentíssims també que estiguem tots aquí, de que podem guanyar un Mundial, així que sí, estan boixos també.
I en aquesta final, a l'altra banda, Anglaterra, que és un equip que coneixes les jugadores, perquè jugueu també juntes al Barça, no? En aquest cas és la Kira Welch i la Lucy Bronze. Has parlat amb elles, has pogut intercanviar opinions, teniu un grup de WhatsApp entre les jugadores del Barça on esteu dient, bueno, ens veiem diumenge.
Sí, vaig escriure, bueno, sí, a Kira i a Lucy les dues i vam dir les dues que ens veiem diumenge. I bueno, pues jo encantada de poder jugar amb elles, contra elles. Són dos jugadores que admiro molt, que tenen moltíssima experiència i que bueno, jo crec que serà una bonica final per tots.
A més, és una final que té 11 jugadors del Barça. Què et diu això del club, de la feina que s'està fent?
s'està fent molt bona feina, jo crec que s'està apostant molt pel femení i jo crec que s'està demostrant l'aposta que estan fent i bueno, que intentem tornar-ho amb títols com l'any passat. L'any que ve doncs, intentarem buscar aquest pòquer, així que bueno, molt contenta per l'aposta del club i a seguir.
Hi ha una diferència també entre jugadors com la Lucy, que explica que ella treballava repartidores de pizzas a una empresa mentre jugava a la Premier i la van anomenar la millor jugadora de l'any. Clar, això tu ja no ho has viscut, tu has tingut un camí una mica diferent, que com ha estat el teu arribar a l'èlit, no? Perquè ha canviat molt el futbol femení des que vas començar.
Sí, al final és tot gràcies a futbolistes com ella, tant ella com les més experimentades són les que han viscut això, han treballat molt perquè nosaltres les joves ara tinguem aquestes facilitats i jo crec que els hi hem d'agrair molt i tot això que s'està aconseguint és tot part d'elles també.
Com portes el teu rol en aquest equip? Perquè tu ets de les joves, arribes, has debutat, però saps que et toca un paper que potser no és el principal. Llavors això psicològicament com es gestiona?
Bueno, jo soc una persona molt alegre i potser vull contagiar la meva joventut, la meva alegria que tinc. Al final això per mi és un somni i jo ho estic visquent d'aquesta manera. No, és veritat que el rol és diferent, però bueno, intentar adaptar-me i això, aportar alegria, felicitat i joventut.
Què passa si diumenge et diuen escalfa que surts?
Em cago a sobre. No, doncs escalfar i adorar-ho tot al camp.
Tu t'esperes que després d'això la teva vida canviï molt si guanyeu diumenge?
Sí, jo crec que la meva i la de totes. Al final guanyar un Mundial, joder, jo l'altre dia me'n recordava i deia, si jo estava veient el Mundial de 2010 en una pantalla amb la meva família, vaig cridar com una boja quan va marcar Iniesta, és que al final és el mateix. És un Mundial absolut, que estem en una final, que podem ser campiones del món, bueno, imagina't.
No, jo no m'imagino perquè jo, és que, clar, us preguntem tot el dia, no? Com és, com esteu, com ho veieu, com és el... Per nosaltres, la premsa, suposo que viure això és espectacular, però no som al camp. I des de dins no ho veiem.
Ho hem de portar d'una forma tranquil·la, també. Al final no hem de fer tampoc un món, jo crec. És un partit més, és veritat que els nervis, òbviament, estaran, però ens ho hem de prendre com un partit més. És una final, però bueno, amb tranquil·litat i amb la seguretat de que podem guanyar.
Escolta, com és la relació d'aquest equip, aquesta absoluta que hem vist que heu anat doncs de menys a més, perquè cada partit que feu, ostres, ens demostreu que sabeu patir, que sabeu anar fins al final, que hi ha qualitat, que surten jugadors de recanvi, refresc i donen la talla. Ostres, això, com es porta des de dins també? Quina és l'actitud i com són les relacions?
Pues, hem fet molt, molt, molt bon grup. Jo crec que també els resultats han acompanyat a que aquest bon rotllo estigui i la veritat és que bueno, això, tenim molt bon ambient, hem de seguir així i bueno, a la final pues, serem un equip més que mai, les que juguin a l'11, les que surtin després i les que no juguin, perquè així jo crec que és com s'aconsegueixen coses.
Ara ja anem acabant, però m'han dit també que t'emportes una cosa a la pell tatuada de Sydney, això és veritat?
Sí, és veritat. És veritat.
Pots explicar per la ràdio a aquesta hora?
Sí, tant. Bueno, jo em porto molt bé amb Catacoll i crec que avui també anirem a fer-nos un altre, o sigui que ja veurem, però de moment l'altre dia ens vam fer un que bueno, és veritat que aquest ha sigut un període molt llarg i hi ha dies d'alts i baixos per totes. I amb la Cata sí que tenim una relació molt equilibrada, molt de 50-50, i és pues, això ens hem fet, 50/50.
I el nou tatuatge què és?
No, això no t'ho puc dir, ja ens explicarem.
Sí, però no es pot dir, no es pot dir, vale, no preguntarem més. Doncs res, Maria, moltes gràcies pel teu temps i molta sort.
A vosaltres, moltes gràcies.
Pérez, de només 21 anys, al micròfon de l'Aleix Graell. Laia, volies dir alguna cosa?
Boníssim això d'em cago si em diu per sortir. Sí. I, evidentment, no tinc res en contra amb la Maria Pérez, però el que no té sentit és que una jugadora del filial del Barça estigui formant part de la convocatòria de la selecció, que Cata Coll estigui allà i Sandra Paños estigui a casa, que Laia Codín estigui sent titular quan ha tingut protagonisme en tota la temporada amb el Barça, amb tot el respecte, però és que hi ha jugadores que demà haurien de ser titulars a Sydney, com són Mapi León o Patrick Guijarro, i podria nombrar moltes altres jugadores que també haurien d'estar en aquesta convocatòria i no hi són. I em sembla molt injust per aquestes jugadores, perquè elles s'han guanyat ser-hi en allà, i dir que estic convençuda que gràcies a les 15, gràcies a la revolució que van alçar la veu contra el poder, demà Espanya juga aquesta final, perquè estic convençuda que de no haver passat tot el que ha passat aquest any, d'haver-se produït millores, tot i que continuen sent insuficients, Espanya no es trobaria jugant una final del Mundial.
Mm-hmm. Hem de tancar la tertúlia, però abans no s'han mullat ni la Laia Bonals ni l'Edurne Concejo sobre què pot passar demà.
A veure, ens hem mullat una mica. Jo t'he dit que no posava l'Èxia de titular. Això és mullar-se.
Sí, sí, no? sí, però qui guanyarà demà? Qui s'emportarà el títol? Qui serà la nova campiona del món?
Edurne, vols mullar tu abans?
Bé, abans. Sobre paper, jo crec que Anglaterra té un paper més favorit. És un equip que no ha brillat amb el seu futbol en el torneig, però que ha sabut adaptar-se, que és molt resolutiu i que, coincideixo amb la Laia, té la millor entrenadora que hi ha ara mateix al futbol femení. És una seleccionadora increïble i venen com a campiones d'Europa. Per tant, jo crec que el paper de favorit és per elles, però confio en que Espanya planti cara i faci un partit competitiu. Ha demostrat també, doncs, igual que Anglaterra, saber adaptar-se també a tot el que s'ha anat trobant. I sí, és cert que moltes vegades hem criticat a Jorge Vilda per no incidir en els partits en el moment. Jo crec que també seria de reconèixer ara que en les últimes eliminatòries, un cop entres en la fase final ja d'eliminatòries, hem vist un Jorge Vilda que jo no havia vist en tot el temps que porto seguint a la selecció espanyola. Molt més valent, atrevint-se a fer canvis, incidint quan toca. Per tant, jo crec que podrem veure realment una bona batalla entre les dues banqueres.
Però qui guanya?
Jo crec que guanyarà Anglaterra. Arribats a aquest punt, a mi m'agradaria que guanyés Espanya, tot i que, com deies tu, Laia, hi ha molta gent que no hi és i sap molt greu, però crec que es va en el camí i que al final guanyar un Mundial et dona encara més arguments i més força per seguir lluitant. Però jo crec que futbolísticament Anglaterra està un pas per sobre, un esgrau per sobre d'Espanya.
Bonals, què en penses?
Jo crec, veient la dinàmica, que guanyarà Espanya, però perquè crec que Espanya ve una dinàmica superascendent. O sigui, ara Espanya
una mica,
està
una mica com Argentina, Argentina i Messi, no? Una mica,
estan els núvols.
Una mica escrit, no?
Ara Estrella s'està levitant fins a arribar a l'estadi de Sydney, perquè la trajectòria fins allà ha sigut espectacular. I Anglaterra, això, ha jugat bé, però no ha acabat de convèncer. Llavors, crec que guanyarà totalment Espanya, però el paper de favorita el porta Anglaterra.
Doncs a veure què passa. A partir de 11:45 ens hi posarem els de RAC1, a les 12 el partit d'aquesta final entre Espanya i Anglaterra. Laia Bonals, Edurne Concejo, moltes gràcies per estar aquestes hores de la nit amb nosaltres. Que vagi bé i que gaudiu de la final.
A vosaltres.
Molt bona nit.
I a l'Aleix el deixo fent el segon cafè. Aleix, fins més tard. Res, gaudeix del dia i ens saludem d'aquí unes hores. Que vagi bé, bona nit.
Que vagi bé, bon dia.
Laia, també, fins demà, que vagi bé.
A 11:45, us esperem.
A 11:45.
En directe a RAC1, la final del Mundial.
En directe a RAC1. Una pausa i rematem el programa. Va, fins ara.
RAC1. RAC+1, podcast. RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Pròxima Parada, el teu espai personal de desconnexió. RAC1. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Minuts i la una. Aquest dissabte s'ha disputat també la primera jornada del Mundial d'Atletisme de Budapest i la delegació espanyola s'ha endut la primera medalla. L'extremeny Álvaro Martín s'ha venjat l'or als 20 quilòmetres marxa, Pau Bonastre.
Sí, èxit per l'atleta de Llerena, de Badajoz, en la primera prova que s'ha celebrat al Mundial de Budapest. S'ha convertit en el vuitè atleta espanyol de la història a ser campió del món, quatre de les quals en la disciplina de marxa. Martín ha estat 1 hora, 17 minuts i 32 segons per arribar a la meta d'aquesta prova i sumar el primer metall per la de delegació espanyola. Un Álvaro Martín, emocionat, explicava com havia anat la cursa en declaracions de Televisió Espanyola.
Ha comenzado la prueba y evidentemente pues han salido a toda pastilla. Yo confiaba en mí, iba intentando guardar la fuerza y sabía que cuando atacaba ya ahí me tenía que ir, ya ahí tenía que ganar, ya era ataco y no mira atrás y únicamente mira para atrás pues ya en los últimos metros y nada, simplemente pues bueno, las condiciones han sido increíbles, han sido buenísimas, por eso se han hecho las grandes marcas que se han hecho. Pues imagínate cómo me puedo sentir ahora mismo, que no tengo ni siquiera palabras para poder expresarme.
En clau catalana, Delme Chal s'ha classificat per la semifinal dels 1.500 metres, en la qual competirà demà a la tarda. També ha entrat a les semis dels 1.500 la banyolina Esther Guerrero, s'ha situat entre les 6 primeres de la seva sèrie i demà a la tarda buscarà un lloc a la final. Maria Vicente, en canvi, ha quedat fora de la final de salt de llargada per només 2 centímetres. Demà al matí entra en escena Gel Bastué a la ronda 1 dels 100 metres.
Gràcies, Pau. I, per cert, Carlos Alcaraz ha forçat el tercer i definitiu set en la primera semifinal del Masters 1000 de Cincinnati de tennis. Ha guanyat el tiebreak 7-4 contra Hurkacz. Per tant, ens n'anem al tercer. Més coses, parlem una mica de motor, i si parlem de motor, el t'ho diràs, he de saludar, evidentment, en Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Gran premi d'Àustria, el triomfador del dissabte ha estat Pecco Bagnaia, que s'ha adjudicat la pole i, a més, ha guanyat l'esprint.
Doncs sí, un dia més de domini absolut del vigent campió de MotoGP, el millor a la qualificació, això sí, Maverick Viñales trepitjant-li els talons, però la pole és de Bagnaia, i després ho ha ratificat a l'esprint, en què s'ha escapat només a arrencar i ja l'han vist prou. El podem sentir en declaracions a DAZN.
Solo he pensado a empujar toda la carrera.